Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dilluns 18 de juliol. Comencem avui amb les rutes caleres. Des de la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Eva de l'Amo ha remarcat la seva voluntat de continuar apostant pel projecte de les rutes caleres. De fet, segons la regidora, ja s'han iniciat les converses amb diverses empreses que poden oferir serveis complementaris, com és el cas del lloguer de bicicletes. Escoltem Eva de l'Amo, regidora de Medi Ambient.
De fet, ja n'hi ha una d'empresa que inicia la seva activitat en estos pròxims dies, que seria, em sembla que està dedicada al lloguer de bicicletes, però faria tota la ruta, aquestes rutes les faria servir, no?, per a fer passejades en bicicleta, a peu, i bueno, estem en contacte en la regidoria de turisme també, i així entre tots poder donar sortida en este nou ventall.
Recordem que Descobreix el Port, un circuit amb panells interpretatius pel port de l'Ametlla de Mar, va ser la guspira que va fer néixer el projecte de rutes caleres. Amb la voluntat de donar a conèixer el territori i posar en valor el patrimoni cultural, natural i històric del municipi, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va posar en marxa aquesta iniciativa, que estarà formada per diferents recorreguts que es podran fer a peu o amb bicicleta. Des del Consistori Calero s'han marcat uns objectius molt clars: posar en valor totes les parts del patrimoni terme municipal, crear una oferta d'oci cultural en sintonia amb l'esport i el medi ambient, que tindrà vigència tot l'any, per tant, desestacionar l'afluència turística del poble, ampliar el ventall de perfils dels visitants, millorar la qualitat turística i contribuir al coneixement, conscienciació i difusió dels actius municipals. Emprenem el bloc comarcal parlant de bous, i és que la nova llei permet fer bous envolats a pobles on no s'autoritzaven. Amb la nova llei a la mà, qualsevol dels 36 municipis de Catalunya, 26 són de les Terres de l'Ebre, on les festes amb bous són tradicionals, poden organitzar bous envolats. Aquesta modalitat taurina i la del bou capllaçat són les més qüestionades per les protectores d'animals, ja que consideren que per si soles infringeixen un patiment intrínsec a l'animal. De fet, són les modalitats més denunciades per les entitats que defensen els drets dels animals. Fins ara, per programar bous envolats, els ajuntaments havien de provar que aquesta modalitat era tradicional al seu municipi en les dates determinades, i si no ho feien, la petició se'ls desestimava. Ara, amb la nova llei aprovada el setembre de l'any passat, es poden celebrar totes les modalitats incloses en la llei a tots els municipis on la festa dels bous sigui tradicional. De fet, tot i que el reglament encara s'estigui elaborant, estarà a la tardor, es preveu, la llei ja s'ha començat a aplicar. Així, per les festes de l'Ermita de l'Aldea ja es va poder fer un bou envolat. També per Sant Joan a Campredó, on feia dècades que no es feien bous de cap tipus, van recuperar la tradició amb els bous envolats inclosos. Un altre aspecte que ha transcendit del reglament és que s'ha establert en 60 anys la data límit per provar la tradicionalitat. En el temps que fa que som de campanya, només hi ha hagut dues denúncies de protectores d'animals. Aida Gascón, d'Anima Naturalis, l'associació que va organitzar amb el PACMA la manifestació antitaurina a Amposta, diu que estaran alerta a les possibles infraccions que es produeixin. La factura per no construir el magatzem temporal centralitzat de residus supera els 11 milions d'euros el 2011. Han passat dies, setmanes i mesos i el Consell de Ministres de l'Executiu de Zapatero continua sense decidir la ubicació del magatzem centralitzat dels residus de les centrals nuclears espanyoles. La convocatòria per acceptar aspirants es va obrir el desembre del 2009 i a l'estiu del 2010 es presumia imminentment la presa de la decisió després de mig any de polèmiques entre partidaris i detractors de la instal·lació atòmica. La falta de consens amb les comunitats autònomes implicades i entre els mateixos membres del govern retarda la decisió. Després arribarien les eleccions catalanes i més recentment les municipals, utilitzades en tots dos casos com a motius per endarrerir encara més el procés. A hores d'ara, ningú s'atreveix a donar una data. La realitat és que divendres, el Consell de Ministres de l'Executiu de Zapatero segueix sense anunciar la ubicació, tot i que l'assumpte fa un any que està sobre la seva taula. El mes d'agost s'apropa i a partir de setembre s'iniciarà de facto la precampanya electoral entre Rubalcaba i Rajoy, situació que pot endarrerir encara més el procés. Tot i això, l'Ajuntament d'Ascó i l'Associació de Municipis d'Àrees Nuclears, la MAC, encara confien en una decisió propera arran de les declaracions del secretari d'Estat d'Energia, Fabrizio Hernández, aquesta setmana en què afirma que el govern ha esperat la construcció dels nous ajuntaments i governs autonòmics per reactivar la recerca del consens, un consens que Hernández espera assolir relativament ràpid, ja que tots els alcaldes de municipis candidats han estat reelegits pels seus veïns. Amb l'ànim de pressionar el govern i accelerar una decisió definitiva, la MAC està insistint les últimes setmanes en la factura milionària que l'Estat paga diàriament a França des de l'1 de gener del 2011 per l'emmagatzament dels residus nuclears de Vandellòs 1. Un acord signat entre les dues parts, prorrogat diverses vegades al llarg dels anys, preveia que enguany Espanya havia de recuperar els residus de la nuclear desmantellada que enviava fa més d'una dècada a França. El no compliment d'aquesta disposició suposa una penalització diària de 60.000 euros. I continuem parlant d'energia. Incident a Ascó 2 per l'entrada massiva d'algues. L'entrada massiva d'algues al canal de presa d'aigua del riu Ebre va provocar ahir a la nit una reducció de la potència de la central nuclear Ascó 2. Segons el Consell de Seguretat Nuclear, la concentració d'algues va provocar l'obturació de les reixes de la presa d'aigua de la planta. Aquest fet va suposar una baixada no programada de càrrega que va passar del 100% al 55% de potència, xifra que representa una variació superior al 20% de la potència tèrmica màxima autoritzada. L'acumulació d'algues va provocar la parada alternativa de diverses bombes d'aigua de circulació, però tots els sistemes de la central van funcionar adequadament davant d'aquesta situació. Segons un comunicat de l'ANAF, l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs 2, la central va notificar el succés a les 11 de la nit de dissabte i 12 hores més tard la planta ja es trobava estabilitzada i operava al 90% de la seva potència, preveient arribar al 100% en poques hores. L'ANAF va afirmar que el succés no va suposar cap risc per a les persones ni tampoc per al medi ambient i el va classificar de manera preliminar com a nivell 0 de l'escala internacional de successos nuclears. Infosa espera iniciar enguany les obres de la línia soterrada del Trabucador. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, va visitar dissabte passat al migdia les instal·lacions de les Salines de la Trinitat, gestionades per l'empresa Infosa i ubicades a la punta de la Banya. Pelegrí va poder conèixer de primera mà l'ampliació d'una nau d'empaquetatge destinada a potenciar el mercat nord-americà finançada a part per la Generalitat. En segon lloc, els responsables d'Infosa van explicar a Pelegrí la situació del projecte de la línia elèctrica soterrada que ha de creuar la barra del Trabucador i substituir l'actual línia aèria en molt mal estat. El gerent d'Infosa, Joan Sucarrats, informà que el proper dimecres se celebrarà una nova reunió a tres bandes entre Endesa, Infosa i el delegat del govern a l'Ebre, Xavier Pallarès, per avançar en el projecte de la construcció de la nova línia. Sucarrats espera completar el projecte i iniciar l'execució de l'obra aquest 2011, tot i que dependrà d'una concessió pendent per part de Costes i de la necessitat o no de realitzar un estudi ambiental del projecte. Infosa aportarà el 50% del cost de les obres, 600.000 euros, mentre que Endesa aportarà el 30% i la Generalitat l'altre 20% restant. Ascó supera els 5.000 fans, 5.723 espectadors. Aquesta va ser l'assistència oficial a la segona jornada de l'Ascó Summer Festival, un cartell de luxe liderat per Melendi i Malo, va despertar l'entusiasme de milers de joves procedents dels municipis de la Ribera d'Ebre, entre altres comarques ebrenques, Reus, Tarragona, Lleida i hasta la capital catalana. El camp municipal d'Ascó va obrir les seves portes a les 7 del dissabte i una hora més tard començaven les actuacions. Van ser més de 8 hores de descàrrega musical amb algunes de les figures claus de l'actual escena pop-rock estatal, com els rockers M-Clan, els catalans Els Pets, la cantant Malú o l'aclamat Melendi, que va oferir als espectadors alguns dels seus clàssics més coneguts com Caminando por la vida. Tots ells, a excepció de la Guàrdia, van oferir un concert complet. Una de les sorpreses de la nit fou l'actuació final de El Pulpo, un DJ atípic, amb una sessió explosiva on va punxar música dels 80, els 90 i l'actual. Tortosa es prepara per tornar al Renaixement. El nucli antic de Tortosa ja comença a fer flaire de Renaixement. Alguns carrers, com el de la Rosa, ja s'han penjat les banderoles, cosa que indica que el compte enrere ja ha començat. Queda menys d'una setmana perquè s'obrin simbòlicament les portes al passat i Tortosa es torni a submergir en l'esplendor del segle XVI. En l'edició d'enguany participen 32 companyies i es presentaran 61 espectacles en 4 dies del 21 al 24 de juliol. 14 de les companyies ja són a Tortosa. La festa va arrencar amb producció externa i es consolida amb producció pròpia que de vegades també s'exporta a fora, va manifestar l'alcalde de Tortosa. Altres xifres de la festa són les 14 tavernes, els dos mercats d'època, es recupera el del carrer del Vall i els 6 campaments. El regidor de festes, Domingo Tomàs, va destacar entre els espectacles d'enguany la taverna d'Enrico, del grup musical ebrenc, Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, que enguany compleix 15 anys. Una producció catalano-francesa, la plaça de l'Absis, la Gàrgola i la Donzella. I la participació per primera vegada a la festa del grup francès Savoy. Tomàs va precisar que porten un vestuari molt peculiar i toquen trompetes heràldiques. Pel que fa al pressupost, la festa experimentarà una lleugera retallada. En l'edició passada va ser de 327.000 euros i ara, en cap cas, superarà els 300.000. Repassem els titulars d'aquest dilluns. Les rutes caleres endavant. La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar fa un pas endavant perquè les rutes caleres siguin una realitat. A comarques, la nova llei permet fer bous embolats a pobles on no s'autoritzaven. Fins ara s'havia de certificar la tradicionalitat i també la modalitat. La factura per no construir el magatzem temporal centralitzat de residus supera els 11 milions d'euros al 2011. L'Estat espanyol ha de pagar cada dia una penalització de 60.000 euros a França perquè emmagatzemi el combustible gastat de la central desmantellada de Vandellòs 1. Incident a Ascó 2 per l'entrada massiva d'algues. El Consell de Seguretat Nuclear classifica el succés de nivell 0 i diu que no va suposar cap risc per a les persones. Infosa espera iniciar enguany les obres de la línia soterrada del Trabucador. El conseller Pelegrí va visitar dissabte passat les salines de la Trinitat al Delta. L'Ascó Summer Festival supera els 5.000 fans. I Tortosa es prepara per tornar al Renaixement. S'han programat més d'una seixantena d'espectacles per la 16a edició de la festa. I això és tot pel que fa a l'actualitat informativa d'aquest dilluns. El control de sons acompanyat Fini Lleó i us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.